La direcció d'Esquerra i el PSC estan a punt de tancar un preacord perquè Salvador Illa sigui el nou president de la Generalitat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
La direcció d'Esquerra, Marta Rovira al capdavant, està reunida des d'aquest matí per abordar com blinda que el finançament singular que està pactant amb Madrid es compleixi i no quedi en paper mullat un cop Salvador Illa sigui president de la Generalitat de Catalunya. Si finalment se'n surten, i aquesta tarda s'acaba anunciant un eventual preacord amb el PSC, la militància encara l'hauria d'avalar i a aquesta hora es comencen a acumular les pressions per no investir Illa. Quina és l'última hora a Barcelona, Núria Oriol?
L'executiva d'Esquerra continua en marxa. El debat està obert i és viu. Després de més de 4 hores de reunió, la decisió a prendre per part de la direcció republicana és de pes. Ja concia el preacord amb el PSC, precipitaria la consulta a les bases i aproparia en funció de la seva votació una investidura d'Illa aquest agost. Un no donaria ales al rellotge cap a unes eleccions automàtiques a la tardor. Decisió complicada dins de Calàbria, mentre la pressió fora creix a favor del no per part de veus com la diputada al Congrés Pilar Vallugera o l'exdiputat al Parlament Jordi Oro.
De seguida tornem a la seu de Calàbria. Mentrestant obrim el focus perquè una part de la comunitat internacional sospita que hi ha hagut frau a les eleccions presidencials que es van celebrar ahir a Veneçuela, Marta Prat.
L'autoritat oficial xavista ha donat aquesta matinada la victòria a Nicolás Maduro amb un 51% dels suports per davant del seu opositor Edmundo González, a qui atorguen el 44% dels vots. Alguns països encapçalats pels Estats Units i Xile ja han mostrat dubtes seriosos per aquestes xifres.
Enviat especial a Caracas, Joan Biosca, com s'està reaccionant sobre el terreny.
Des de l'oposició antixavista reclamen ajut a la comunitat internacional, denuncien un frau monumental a les urnes, asseguren haver guanyat amb el 70% dels vots i diuen tenir proves d'això. Es fa difícil imaginar que el xavisme ho reconegui.
Ja tenim al damunt una altra onada de calor que durarà com a mínim fins dimecres. Avui, al Catalunya migdia, ens fixarem en com aquestes temperatures extremes influeixen en el nostre estat emocional.
Podem estar més irritables i, per tant, tenir més conflictes amb les persones del nostre entorn i fins i tot ansietat. La psicòloga i sexòloga Helena Crespi té clar que repercuteix en les relacions de parella i la sexualitat.
Quan tu tens desig, t'excites i estàs amb l'altre, doncs tens més calor, sues més. Això, amb un ambient d'onada de calor, de bones a primeres pot semblar que faci mandra augmentar encara més aquesta temperatura.
De seguida, tota la previsió del temps amb en Francesc Mauri. Mentrestant, a les Illes, l'arribada de pasteres és una constant aquest estiu. En el que portem d'any, Salvament Marítim n'han localitzat més de 100, amb 1.700 persones a bord que intenten arribar a Europa a través de la ruta algeriana.
Homes, sobretot, però cada cop més dones amb nens que fugen de la pobresa i la violència que els empenyen a emprendre una travessia que és llarga i perillosa. A l'informatiu sentirem aquest testimoni que hem recollit a Catalunya Ràdio i que hi ha arribat des de l'Àfrica Occidental.
Mon que le fale, sé tranquil.
No estava tranquil·la, tenia molta por, però estava decidida a venir. És lluny, he trigat 2 dies.
Un dia en què també ens volem fixar en les dones que treballen en la campanya de la fruita de Lleida. Són el 15% dels contractes, però sovint la seva realitat queda invisibilitzada.
Ara en tenim una primera diagnosi que ha encarregat al Departament d'Igualtat i Feminismes i que servirà perquè aquestes dones també puguin denunciar si pateixen abusos o discriminacions.
De seguida en parlarem i en el temps de la cultura anirem fins a la Catalunya Nord per endinsar-nos en el Museu de la Prehistòria que hi ha a Talteüll, al Rosselló. Quan faltin 25 minuts per les 3 de la tarda arribaran els esports amb Marta Garcia. Tota l'atenció avui als Jocs Olímpics. Bona tarda.
Bona vesprada. On acaba de començar un dels partits estrella de la jornada, el Nadal Djokovic de tennis de la segona ronda. Ho està seguint David Clopés.
Un partit que acaba de començar i Djokovic ja li ha trencat el servei a Rafa Nadal. De moment, en el primer set, Djokovic 2, Nadal 0, en una Philippe Chatrier plena a vessar.
Doncs parlarem d'aquest partit, però també d'un altre plat fort, l'Espanya-Estats Units de waterpolo en la competició femenina. Però és que avui també debuten els Estats Units en la competició femenina de bàsquet. Busquen el 8è or consecutiu, vaja, que és la tercera jornada de competició oficial en els Jocs i l'agenda ve carregada.
I ara el trànsit, com tenim les carreteres, Maria Luz García?
Bon dia, doncs amb algunes cues localitzades a l'autovia A2 de Sant Joan d'Espí a Santa Coloma de Cervelló en direcció Lleida per un accident que talla dos carrils, la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona, AP-7 a Granollers en direcció sud, la C-65 entre Quart i Llambilles en direcció Santa Cristina d'Aro, a la Ronda de Dalt des d'Horta fins a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Trinitat a causa d'obres que tallen un carril per sentit, i a la Ronda Litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat i de Passeig de la Zona Franca a Ciutat Vella en direcció al Nus de la Trinitat, compte perquè aquí hi ha alguna possible incidència.
Sapigueu, per cert, que si circuleu per l'A2, entre avui i demà us trobareu talls en sentit Barcelona i també desviaments per la calçada en sentit contrari. Durant 3 quilòmetres al Segrià, a tocar amb la província d'Osca, el Ministeri de Transport repara l'asfalt de l'autovia. I ara sí, anem al temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Amb en Francesc Mauri i aquesta onada de calor que hem d'esperar, doncs, Francesc, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, s'ha iniciat ara mateix a la ratlla dels 37-38 a diversos observatoris, per exemple a Súria, per exemple a Vinebre, per exemple a la Bisbal d'Empordà, a tocar de Banyoles, a Porqueres, valors de 37-38 graus en aquests instants. Aquesta tarda fregarem en aquests indrets, és a dir, a l'Empordà, bàsicament, punts del Baix Empordà i també Ponent, els 40, 38-39, però seran els valors de les màximes més habituals, i demà dimarts i dimecres increixendo la calor. També atenció la nocturna, diversos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. Dijous es mantindrà, divendres disminuirà. De moment, sense precipitacions a la vista.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Som-hi, doncs. Esquerra Republicana viu hores decisives. Des de primera hora del matí, l'executiva està reunida per analitzar el preacord que han encarrilat amb el PSC per la investidura de Salvador Illa. És un preacord que encara no està tancat del tot i que té com a cos principal el finançament singular. De fet, aquí és on s'acumulen els serrells i també els dubtes. Si l'acaben avalant, el segon pas serà construir el relat per traslladar-lo a la militància que l'hauria de votar aquest dijous. Anem fins a la seu d'Esquerra a Barcelona. Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. Debat obert dins l'executiva d'Esquerra encara a aquesta hora a Calàbria per si dona llum verda o no al preacord amb el PSC, mentre la pressió fora creix a favor del no. La decisió que prengui la direcció serà determinant per aclarir els escenaris d'una eventual investidura d'Illa. Si la direcció republicana diu sí a l'entesa amb els socialistes catalans, s'haurà de sotmetre després a votació entre els més de 8.000 militants, i si guanyés el sí, pren cos un possible ple d'investidura per Illa la setmana del 5 d'agost. Però si l'executiva d'Esquerra decideix no i rebutja el preacord amb els socialistes catalans, tot queda a l'aire, amb el rellotge corrent cap a unes eleccions catalanes amb la data al límit del 26 d'agost per reintentar converses. Tot està obert ara mateix i a l'aire en funció de l'executiva d'Esquerra, on el debat és viu. En una reunió que ja porta més de 4 hores a porta tancada, no consta per ara fumata i la previsió és que el debat encara es pot allargar més fins la tarda. La decisió es pren amb el preacord ultimat, però encara no del tot lligat, almenys a primera hora del matí. Els documents del gruix de l'entesa ja s'haurien intercanviat per part de les dues bandes i estarien sobre la taula. Això, malgrat s'està pendent almenys a primera hora del matí, com dèiem, de l'hoquei de Madrid, de Pedro Sánchez, de les dues últimes condicions imposades pels republicans de garantia de compliment del principal escull que ha torpedinat les negociacions al finançament singular, unes condicions que poden ser decisives per decantar la balança de la direcció cap a un sí o cap a un no, a l'entesa amb el PSC. I, mentrestant, silenci absolut per part dels socialistes catalans.
Doncs ho deies, Núria, a Madrid, zero silenci. Fa pocs minuts Pedro Sánchez ha comparegut en un acte al Ministeri d'Habitatge, però no s'ha referit a aquestes negociacions amb Esquerra. Recordem que el president espanyol ha de rebre demà al matí la vista del jutge Peinado, que està previst que l'interrogui a la Moncloa. Anem fins a Madrid, Jordi Brascó.
Sí, des de la Moncloa sempre han mantingut que les negociacions entre el PSC i Esquerra eren cosa d'aquests dos partits i de ningú més, i de portes en fora mantenen aquest discurs. Això sí, les demandes dels republicans, sobretot pel que fa al finançament singular, interpel·len directament l'executiu espanyol i, sobretot, el Ministeri d'Hisenda, i, de fet, el mateix Sánchez va reunir-se la setmana passada tant amb Pere Aragonès com amb Salvador Illa. Fa uns minuts, el president espanyol ha ofert una compareixença durant la firma d'un conveni per a la construcció d'habitatge assequible, però no ha dit ni una paraula sobre el tema. Un Sánchez que, recordem, té un altre assumpte important sobre la taula, la visita de demà del jutge Peinado, que l'interrogarà a la Moncloa com a testimoni en la causa que investiga si la seva esposa, Begoña Gómez, va cometre un delicte de tràfic d'influències i corrupció en els negocis. Una declaració que serà de viva veu, enregistrada, i on hi seran presents tant la Fiscalia com la lletrada de Vox com a representant de l'acusació popular.
Doncs és en aquest escenari que Junts redobla la pressió sobre Esquerra i també sobre el PSOE, perquè no investeixi Salvador Illa. Xavier Trias adverteix als republicans que Illa no és de fiar i als socialistes que Junts poden deixar caure el govern de Pedro Sánchez. Jordi Corbalan.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el fins divendres líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha fet aquest avís a Esquerra.
Vigileu l'Illa, perquè us agradarà. Sempre t'enganya. És un senyor que té molt bones paraules, perquè és un senyor molt educat, però t'enganya. Et diuen una cosa i després passa una altra.
Trias s'ha mostrat partidari d'una repetició electoral.
Per mi és millor. Per mi és millor. No sé què passaria, però per mi és millor. Jo crec que les coses s'han de clarificar. Estem en una situació molt complexa.
L'exalcalde de Barcelona ha advertit al PSOE que, depèn com es comporti, Junts deixarà caure el govern de Pedro Sánchez.
I aquest estiu està sent de negociacions, però també d'amnistia, perquè arribarà a la justícia europea, ara ja sí, de la mà del Tribunal de Comptes. Aquest òrgan fa definitivament el pas i es converteix en el primer a preguntar sobre l'amnistia al Tribunal Europeu. Té dubtes de si pot amnistiar el desviament de fons públics. Això afecta, com sabeu, 35 exalts càrrecs del govern, entre els quals, per exemple, hi ha Carles Puigdemont, Junqueras i Artur Mas, Sílvia Solanes.
El Tribunal de Comptes, l'amnistia pot xocar amb la normativa comunitària que persegueix el frau i la corrupció. El judici va quedar vist per sentència, però no n'hi haurà fins que la justícia europea es pronunciï. En canvi, qui sí que s'hi ha pogut acollir és Josep Lluís Alai, responsable de l'oficina de Puigdemont. Estava acusat de prevaricació i malversació pel seu viatge a Nova Caledònia el 2018. L'Audiència de Barcelona arxivarà el cas, ja que considera que la malversació en aquest cas no tenia propòsit d'enriquiment personal.
Obrim ara una mica més el focus, us ho avançàvem. Venezuela s'ha llevat avui en un escenari d'absoluta incertesa l'endemà de la reelecció del president Nicolás Maduro, rebutjada per l'oposició. Tret del suport dels aliats habituals, com són Cuba, la Xina i Rússia, hi ha diversos països que posen en dubte ara la victòria del chavisme. És el cas dels Estats Units i també de la Unió Europea, però de països veïns com Xile, que té un president d'esquerra que no s'ho acaba de creure. Sapiguem com ho estan vivint els veneçolans. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. L'oposició antichavista reclama com a seva la victòria a les urnes, denuncia un groller frau electoral per part del chavisme i llança un crit d'auxili a la comunitat internacional i que reaccioni amb contundència. La líder antichavista i motor polític i social dels opositors veneçolans, Maria Corina Machado, xifrava la victòria antichavista en la que ha sigut la jornada electoral aquí a Venezuela en el 70%. El Consell Electoral Veneçolà, controlat pel chavisme, els ha donat un 41% dels vots.
En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad.
Festa de celebració ben grossa aquí a Caracas, ja amb Nicolás Maduro com a president reelecte pel líder del chavisme, que governarà 6 anys més, ha guanyat la pau i l'amor. El chavisme, doncs, que haurà estat 31 anys al poder quan Nicolás Maduro acabi aquest nou mandat.
És una victòria, us ho estem dient, contestada. Repassem quines són les reaccions principals que hi està ben ara mateix a Pepineda.
Comencem pel continent americà, on el president xilè, Gabriel Boric, representant de l'esquerra, ha dit en una piulada que li costava de creure que el candidat chavista hagués guanyat. També expressen sospites de frau l'Argentina, el Perú, Guatemala, l'Uruguai, Costa Rica. El primer a posar-hi veu ha estat, però, el secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken.
Ens preocupa seriosament que els resultats anunciats no reflecteixin la voluntat o els vots del poble veneçolà.
Des d'Europa, el cap de la diplomàcia comunitària, Josep Borrell, ha reclamat transparència absoluta. En la mateixa línia s'ha expressat a la SER el ministre espanyol José Manuel Álvarez.
La clave es esa publicación de los datos mesa por mesa para que puedan ser verificables. Eso es lo que nosotros queremos, que haya una transparencia total para que se puedan certificar esos datos.
Al bàndol de les felicitacions hi trobem els habituals aliats del chavisme, els veïns Cuba, Nicaragua, Bolívia, han qualificat la victòria de Maduro de festa de la democràcia i de triomf de la dignitat. Grans potències com Rússia i la Xina han aplaudit el resultat. Sentim un portaveu xinès.
La Xina felicita Venezuela per l'èxit de les eleccions presidencials i felicita el president Maduro per la seva reelecció. La Xina i Venezuela són bons amics i socis que es donen suport.
El Kremlin s'ha mostrat disposat a estrènyer lligams en tots els àmbits, inclosos els més sensibles.
Ara són un quart de tres tocats de la tarda. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per aquesta onada de calor que durarà com a mínim fins dimecres. L'afectació és a gairebé tot arreu, a tot el país, amb temperatures diurnes extremes. El Departament de Salut també ha elevat a fase 2 el pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut de la població. Les altes temperatures extremes, però, no només ens afecten a nivell físic, sinó que també influeixen en el nostre estat emocional. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
A veure, què podem sentir quan tenim tanta calor?
Doncs el nostre sistema s'estressa per compensar la calor i podem tenir més ansietat, sensació d'ofec i sobretot més irritabilitat, que repercuteix, lògicament, en les nostres relacions socials i familiars. Pat Boyd és psicòloga i pedagoga i ens explica per què.
Que no hi hagi tolerància, que les persones doncs, siguin com més properes a enfadar-se, perquè cada ser del nucli familiar està lluitant inconscientment amb la seva supervivència. Com que estem rebassant una temperatura òptima del que necessita el nostre organisme, cada organisme està d'alguna manera batallant per trobar aquest equilibri, que no en la part més emocional que seria les relacions.
Per tant, hem de buscar mecanismes per compensar la calor, com hidratar-nos i buscar espais refrigerats o evitar grans trobades socials. I les relacions de parella i la sexualitat també se'n ressenten. Sentim la psicòloga i sexòloga Helena Crespí.
Quan tu tens desig, t'excites i estàs amb l'altre, doncs tens més calor, sues més. Això, amb un ambient d'onada de calor, de bones a primeres pot semblar que faci mandra augmentar encara més aquesta temperatura. La realitat és que ens acabem trobant que amb tota aquesta calor hi ha persones que només de pensar en que l'altre la toqui amb tota la calorada, doncs realment convida poc.
Per cert, que segons Pat Boyd, dir que fa calor, ho diem molt, genera un mecanisme de compensació al nostre cervell que ajuda a calmar-nos.
Doncs gràcies, Mònica. Tindrem en compte totes aquestes recomanacions i alerta també amb aquesta calor amb els incendis. Una quinzena de dotacions dels bombers encara es mantenen a la zona de l'incendi que ahir va començar al municipi de la Figuera, el Priorat, i que va acabar cremant 17 hectàrees. Aquest incendi està controlat, però els bombers estan pendents, lògicament, de l'evolució del vent per evitar que hi hagi revifades. Anem fins allà, a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Els bombers han distribuït una desena de vehicles d'aigua al llarg de tot el perímetre de l'incendi i se supervisa la zona per detectar i extingir punts calents que puguin revifar. No s'espera donar per extingir l'incendi fins que no s'hagin superat les hores de màxima insolació i, a més, estan pendents de l'evolució del vent. A primera hora de la tarda es preveu que torni a bufar la marinada que podria complicar aquesta extinció. L'incendi va començar ahir a primera hora de la tarda en un punt de difícil accés i es va donar per controlat poc després de les 12 de la nit. El foc va obligar a confinar preventivament durant unes hores els habitants de la Figuera i la Vilella Baixa i va acabar cremant 17 hectàrees, la majoria de les quals formen part de l'espai natural protegit del Pas de l'Asa. Ahir, tot i ser un incendi de petites dimensions, es van desplegar un gran nombre de mitjans, 42 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris, perquè la situació de sequera severa, especialment al sud del país, preocupa molt.
Catalunya migdia. El matí de Catalunya Ràdio.
Benvinguts, aquí Francesc Garriga.
Qui diu que a l'estiu no passen coses?
Anem a la Catalunya Nord, què està passant? En aquest moment, Marta Rovira, Rubén Wagensberg, Oleguer Serra, Jesús Rodríguez i Josep Campmajor acaben d'arribar fins aquí, fins a la porta dels Països Catalans.
L'atemptat contra l'expresident Donald Trump.
Trets contra l'expresident que va resultar ferit lleu amb sang en una orella.
Diu un matí que ens ha sorprès una incidència informàtica a nivell mundial que està tenint efectes a aerolínies, a bancs, al servei, per exemple, del 061.
Joe Biden s'aparta. El president nord-americà es retira de la cursa electoral.
De 7 a 12, al matí de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Aquí també és estiu, però passen coses.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme. Ja fa 4 temporades que t'ho expliquem tot a Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tria.
I amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. A l'API web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Amb el suport de Finisher, de Kern Pharma, la suplementació nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Catalunya migdia.
Passen 5 minuts d'un quart de 3. És el funeral aquest matí per l'últim dels 12 menors morts en l'atac als Alts del Golan que Israel atribueix a la milícia libanesa de Hezbollah, tot i que aquest grup n'ha negat l'autoria. Israel ha anunciat una resposta contundent, mentre que la comunitat internacional reclama que s'eviti una escalada. Vicent Mifsud.
Tots els nens eren àrabs drusos i van morir per l'impacte d'un projectil llançat des del Líban. En una primera resposta, Israel ha atacat amb un dron al sud del territori libanès i ha causat 2 morts i 3 ferits. La por a l'escalada ha fet que diverses aerolínies com Lufthansa o Air France suspenguin vols a l'aeroport de Beirut.
Els Alts del Golan, on s'han produït aquests fets, Vicent, són un territori d'alt valor estratègic per Israel.
Sí, pertanyen a Síria, tot i que Israel els ocupa des de la guerra del 1967. Són fronterers amb el Líban i amb importància econòmica, perquè hi neix el riu Jordà. La comunitat internacional ho considera territori sirià, però Donald Trump, com a president dels Estats Units, ho va reconèixer com a part d'Israel el 2019. De població autòctona, els àrabs drusos, només en queden uns 20.000, i menys de la quarta part han acceptat la nacionalitat israeliana. La resta continuen sent sirians i reclamen el seu territori, on ja s'han instal·lat també 20.000 jueus en noves poblacions.
Tornem cap a casa, situem-nos ara a les Illes. La ministra de Migracions del govern espanyol ha fet avui una visita institucional a Mallorca per abordar l'arribada de pasteres a les costes de les Illes. Elma Sainz no s'ha reunit amb el govern de Marc Proens, que reclama a Pedro Sánchez més diners per gestionar l'acollida de menors no acompanyats. La ministra ha acusat el PP de posar pals a les rodes després de bloquejar la reforma de la llei d'estrangeria la setmana passada al Congrés.
Lo que hizo el Partido Popular fue cerrar la puerta a abordar la situación de los niños y niñas que vienen en situación de desprotección desde esa perspectiva de la solidaridad de todas las comunidades autónomas y a través de los diferentes mecanismos como son las conferencias sectoriales para desplegar esta importante reforma que es a lo que se negó el Partido Popular.
L'arribada de pasteres és una constant aquest estiu a les costes de les Illes, en el que portem d'any Salvament Marítim ha localitzat a les seves costes més de 100 pasteres amb 1.700 persones a bord que intenten arribar a Europa a través de la ruta algeriana. Això és una travessia llarga i perillosa. Palma, Arnau Maimó.
Les arribades de migrants a les Balears s'han multiplicat els últims 5 anys. Homes i cada vegada més dones amb menors que fugen de la pobresa, la guerra i la violència. El conflicte diplomàtic entre Espanya i Algèria ha ajudat aquest ascens perquè s'ha obert una escletxa a la frontera. La majoria dels que arriben aquí són del Senegal, però cada vegada n'hi ha més de l'Àfrica subsahariana. Paguen uns 2.000 euros a les màfies per navegar 300 quilòmetres en embarcacions molt precàries. Victòria Avellà és responsable de socors i emergències de la Creu Roja Balears.
Els grups principals són persones que venen amb una embarcació petita, amb molta gent dins embarcació, per tant, amb un risc molt alt, i amb navegacions de 2 dies i mig, 3 dies...
Els migrants són retinguts durant un màxim de 72 hores per la Policia Nacional. Després, tots surten en llibertat amb un expedient de devolució. La Jamila va arribar fa un mes de Benín, a l'Àfrica Occidental, amb 25 persones a dalt d'una pastera. Ara està vivint a un centre d'atenció per a persones vulnerables a Palma.
No estava tranquil·la, tenia molta por, però estava decidida a venir. És lluny, he trigat 2 dies.
Els menors no acompanyats són acollits en uns altres centres que a les Balears gestionen els Consells Insulars. A Mallorca ara n'hi ha gairebé 300 d'atesos, més que mai.
Doncs ara anem fins a Lleida. Les dones representen prop d'un 15% dels contractes de la campanya de la fruita de Lleida, però la seva realitat està quedant força invisibilitzada. Això ho constaten des del Departament d'Igualtat i Feminismes, que ara ha encarregat una primera diagnosi de les necessitats d'aquestes treballadores temporeres. També pretén facilitar-los eines perquè puguin denunciar possibles abusos o discriminacions. Ens ho explica l'Estela Bussoms.
Segons ha pogut saber, Catalunya Ràdio és la primera vegada que es fa una aproximació al col·lectiu amb perspectiva de gènere. L'encàrrec el té l'Associació Feminista de Lleida, la Llamborda, juntament amb la plataforma Fruita amb Justícia Social. Saben que no serà una feina fàcil. Les qüestions relacionades amb estrangeria, barreres idiomàtiques en molts casos, els lligams a càrregues familiars o viure en allotjaments que els proporcionen els seus ocupadors són situacions que dificulten que les temporeres s'exposin. Maria Mia Arnau és la tècnica encarregada del projecte.
No és que els homes ho tinguin fàcil, no? Perquè també pateixen aquestes condicions, però se n'afegeixen d'altres, no? I és per això que és especialment d'interès, primera per l'hermetisme, no? I segona per això, perquè s'afegeixen problemàtiques que quan parlem d'homes, per exemple, o quan parlem de persones heterosexuals o cisgènere, no troben, no?
De moment heu pogut comprovar, Estela, que n'hi ha situacions laborals força precàries, eh?
Sobretot insegures, perquè avui pot ser que treballin, però no saben del cert si demà tornaran a tenir feina. Això ens ho deien noies que hem trobat a primera hora del matí a la plaça Europa de Lleida, a l'espera de si hi ha sort i la recullen per anar a treballar.
És un poco venir a buscar la suerte.
Algo así. Sí, es como... No se sabe lo que salga.
¿Y el tema contrato, sueldo, esto cómo va?
Sí, le hacen contrato. Pagan por hora.
Con todo ello, pues mantenemos un grupo donde estamos, mantenemos informados, nos hablamos entre todas y sale el trabajo y vamos para allá. Sí, como hoy ahorita. Ahí voy.
També hi ha altres perfils, sobretot els magatzems de fruita, que dins de la temporalitat tenen una situació més estable perquè treballen bona part de l'any i van repetint a la mateixa empresa.
Només un 3% dels municipis catalans que tenen construccions amb amiant, tot i que en són la majoria, han fixat un calendari per retirar-lo. De fet, només el 27% de les localitats tenen fet el cens obligatori de la Llei Estatal de Residus, segons la Sindicatura de Greuges de Catalunya, Jordi Corbalán.
Per tot plegat, la síndica Esther Jiménez Salinas fa aquesta petició al futur govern.
Necessitem, per un costat, una bona legislació, però sobretot acompanyada dels mitjans. Per si no, els municipis no ho podran fer. Els municipis no tenen aquesta capacitat. Per tant, torno a repetir, una bona llei que ho permeti, però mitjans per fer-ho.
La síndica aposta per prioritzar la retirada del fibrociment de les instal·lacions on passen més temps col·lectius vulnerables com els infants, és a dir, escoles, poliesportius o parcs. Mentre no retira el material, es demana que més enllà de les inspeccions visuals s'analitzi l'estat del fibrociment per confirmar que no hi cal una intervenció immediata.
I ara ens fixem en el País Valencià, que viu una de les pitjors sequeres d'aquestes últimes dècades. Les explotacions ramaderes del nord de Castelló, els ports i el Maestrat han hagut de reduir caps de bestiar i els envien abans del que és habitual a l'escorxador perquè no els poden donar aigua per beure. Aquesta és la realitat. Anem fins a València. Lluís Obiols, bon dia.
Bon dia. Davant d'esta falta greu d'aigua, la Conselleria d'Agricultura ha començat a enviar camions cisternes per tal d'abastir els ramats de les comarques dels ports i el Maestrat. Sentim Miguel Barrachina, conseller d'Agricultura.
Pues para acudir con camiones Cuba allá donde nuestros ganaderos están sacrificando sus animales porque no pueden beber agua.
Es tracta del segon any amb pluges clarament inferiors a les normals a l'interior de Castelló, on es concentren xicotetes explotacions de ramaderia extensiva. Si la situació continua igual, veuen molt difícil la supervivència del sector. Sentim Juli Bayot, que és pastor i veterinari i té un ramat de 250 ovelles a Ares del Maestrat.
Pues si ara també li sumem que no hi ha aigua, pues ja pràcticament jo crec que això serà... Quasi la puntilla, si ve un altre any com este, pues la puntilla per moltes explotacions ramaderes en extensiu.
L'Associació Valenciana d'Agricultors parla de pèrdues de fins a 250 milions d'euros per falta d'aigua.
Doncs ara fem uns instants de publicitat i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La història no s'atura mai, ni tan sols a l'estiu.
Per això, de dilluns a divendres, emetrem L'Enguàrdia, una nova oportunitat de tornar a reviure les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda.
Una hora d'història que us captivarà.
Arribarà el dia que el teu fill, aquest nen tan bonic que ara dorm com un angelet, es tancarà amb l'ordinador a hackejar, vés a saber què. I quan això passi, el teu SEAT continuarà sent-hi, perquè l'estrenes amb 10 anys de garantia. Consulta les nostres unitats limitades i condicions especials. Tan nostre, tan SEAT. Xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya.
Es busquen convidats per xerrar, improvisar i el que faci falta al costat de l'Andreu Buenafuente.
Apropa!
Envia un correu a explica@vosaltresmateixos.cat o un WhatsApp al 660-68939 explicant-nos el teu do, el teu somni o la teva història i forma part de la nova temporada de Vosaltres Mateixos.
Catalunya migdia.
Doncs ara que són 2:15 en punt, a Talteüll, al Rosselló, us expliquem que hi ha un museu de la prehistòria i un centre de recerca. Ara mateix i fins al 5 de gener, com a complement de les col·leccions permanents, aquest museu acull una exposició sobre els inicis de l'art. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran, explica'ns.
Arts i prehistòria és una exposició concebuda pel Museu de l'Home de París i adaptada per Talteüll. S'hi presenten peces artístiques del paleolític que tenen una antiguitat d'entre 50.000 i 10.000 anys. L'expressió artística és àmplia i va més enllà de les representacions murals de les coves. David Angelats és el cap de comunicació del Museu de la Prehistòria.
Molta gent pensa que l'art era únicament una cosa que se feia en les coves i no és la realitat. Hi ha diverses maneres de fer expressió artística en objectes, en codols, en pedres, en parets exteriors, en terra, en banyes, ivori de mamut. Hi ha moltes formes d'expressió artístic de la nostra espècie.
En aquesta exposició s'hi presenta la reproducció d'una roca excepcional localitzada a Campoma, un poble del Conflent, sobre la qual hi ha gravats prehistòrics.
El Baix Empordà, el Festival de Torroella de Montgrí, enllesteix els últims detalls de cara a la seva estrena divendres amb l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Aquesta serà la 44a edició d'un dels festivals referents de la música barroca i del cant. Girona, Fèlix Martín.
Sí, han passat més de 30 anys des que l'OBC va fer dos concerts a Torroella de Montgrí i ara finalment hi torna un concert divendres al vespre a l'Espai Ter amb música de Mozart i Beethoven, que serà el tret d'inici d'un festival que ha programat 18 concerts fins al dia 22 d'agost. En destaca també la clausura, amb l'estrena d'una missa encarregada al compositor Ramon Humet i que resumeix la filosofia d'aquest festival: posar la música en valor per prevenir, ara més que mai, la insensibilitat de les tragèdies i les guerres. Montse Faura, directora.
Inspirada en el lema del festival Es recede la fúria del món, on es reivindica la música com a mitjà per reforçar les nostres habilitats emocionals i ajuda així a prevenir que acabem sent insensibles a les tragèdies humanes que ens assolen.
Ja hi ha entrades exaurides per a tres concerts del festival, entre d'altres la del pianista de jazz Moisés P. Sánchez, nominat als Grammy Llatins, amb una reinterpretació de la música de Bach.
...45 anys retratant la vida als carrers d'arreu del món per mostrar l'evolució de la societat. Això és el que ha fet el fotoperiodista Àlex Burgaz amb el seu projecte Street Stories i ha aconseguit un arxiu, atenció, de més de 20.000 imatges. Valeria Obereda.
El mateix Àlex Burgaz explica quines fotografies han acabat formant part d'aquest arxiu.
Què és el que intento fotografiar? Tota la realitat, absolutament tota la realitat. Des de la persona més insignificant que pot passar passejant pel carrer a la persona més important, un moment icònic, transcendental, un personatge famós, un drama, un desnonament, un accident de tràfic, perquè poder fotografiar tots els matisos d'aquest lloc explica la realitat d'aquest lloc.
I l'evolució dels retrats mostren que la globalització és cada vegada més real.
quan viatjaves, no sé, a Àfrica fa 15 anys era molt diferent que quan viatges a Àfrica ara, no? O sigui, quan anaves a Barcelona fa 10 anys, tan sols, o quan vas ara, no? O sigui, abans veies tendes molt personalitzades i ara trobes moltes cadenes, no? Doncs altres països passen exactament el mateix i les cadenes també es troben en altres països. Llavors, cada cop més, veus com el món va fent una unificació.
Àlex Burgat ha sol·licitat que el projecte formi part del rècord Guinness per la seva durada, 45 anys.
Lady Gaga ha estrenat fragments de dues cançons davant dels fans que l'esperaven a la sortida de l'hotel on s'allotja a París. Un dels fragments l'ha publicat a les xarxes en millor qualitat com a avançament del que serà la campanya de promoció de la seva marca de maquillatge, Marc Ruiz.
Gaga va participar en la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics en un homenatge a Zizi Jean-Marie i al seu Montreux Plume, i ahir va sorprendre els fans que hi havia davant del seu hotel. Va sortir pel sostre solar de la furgoneta amb la qual es desplaçava per la ciutat, amb un portàtil, i va mostrar alguns segons de dues de les seves pròximes cançons. La que es va sentir més bé, que és aquesta que sona, és precisament la que formarà part de la campanya de la promoció de House Lab. I en aquell moment va sonar així de fugaç. Poc abans havia cantat a capella Always Remember Us This Way, una cançó de la banda sonora de Star Is Born.
Catalunya migdia.
Doncs ara sí que és l'hora, arriben els esports amb diversos focus. Ara mateix el principal és el partit de segona ronda de tennis entre Rafa Nadal i Novak Djokovic, Marta García.
En la Philippe Chatrier del complex de Roland Garros el partit està en joc des de poc abans de les dues. Domina Novak Djokovic, de seguida entrem en matèria.
Els Jocs Olímpics de París a Catalunya Ràdio.
Nova jornada avui dels Jocs Olímpics, la tercera des que se van inaugurar divendres, i ara mateix, com vos dèiem, amb dos focus d'atenció més que interessants. Un, de fet, ja ha començat, vos ho explicàvem ara mateix, a la Philippe Chatrier, la pista principal de les instal·lacions de Roland Garros. En joc el partit de segona ronda del torneig individual, un partidàs entre Rafa Nadal i Novak Djokovic. David Clopés, com ha començat este partit? Quina és la dinàmica ara mateix?
Doncs està guanyant clarament Novak Djokovic. Ara mateix sentim els crits de Rafa, Rafa, en una Philippe Chatrier que és clarament favorable al tenista manacorí. Domina Djokovic en el primer set, ha guanyat 6-1. Tot just comença el segon set. Està servint Rafa Nadal, que està tenint molts problemes. Només ha guanyat un joc, només ha mantingut un servei en tot el primer set. Se'l veu força apagat, molt incòmode, i un Djokovic que pràcticament no ha comès cap errada. Molt segur amb el seu servei, li està fent molt mal al tenista manacorí, que físicament veiem com en moltes ocasions no arriba a les deixades també que li planteja el tenista serbi. Ara, una altra errada no forçada de Rafa Nadal, que està servint per anotar-se el primer joc d'aquest segon set, però domina 30-40 Novak Djokovic, que ja li podria trencar el servei a l'inici del segon set.
I en la pista que no hi cap ningú més, l'altre focus d'atenció este migdia és el waterpolo. Encara no ha començat el partit, ho farà quan passen 5 minuts de 3/4 en la competició femenina. S'enfrontaran ni més ni menys Ernest Macià que la vigent campiona olímpica i la subcampiona Estats Units-Espanya.
Doncs sí, Marta, és el gran partit de waterpolo del moment i arriba també a la fase de grups. De fet, va haver-hi final a Londres 2012 i també el 2020 a Tòquio. Per tant, són dues seleccions que es coneixen tan bé, Marta, que van entrenar juntes al CAR de Sant Cugat abans de venir als Jocs. Durant una setmana als Estats Units va fer estatge a Catalunya i se les va veure jugant les unes contra les altres a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat. Per tant, es coneixen. Són superiors a les americanes, això t'ho reconeixen fins i tot les jugadores catalanes d'aquesta selecció espanyola, són superiors, però és veritat que una mica menys que els últims Jocs perquè hi ha hagut un relleu generacional. I també és veritat que l'últim Mundial, al febrer, va guanyar Estats Units, però només d'11-9, va guanyar només de 2 gols. Per tant, hi ha possibilitats, perquè a més és una fase de grups, tampoc hi ha en joc un títol, però és veritat que les americanes segueixen sent superiors i veurem aquí què passa. Ara esteu sentint de fons un altre partit que s'està jugant aquí al centre aquàtic, el que disputa l'anfitriona amb Itàlia, per això sentiu soroll, però aquest partit, Marta, com molt bé deies, comença a 3/4 i 5 minuts de 4.
Doncs els focus en estos dos partits, però és que hi ha més coses en joc. I és que la selecció espanyola femenina d'hoquei herba, amb quatre catalanes en les seues files, també està jugant ara mateix. És el segon partit de la fase de grups, ja en l'últim quart del partit, 4 minuts i mig, empat a 1 és el resultat ara mateix. S'han avançat les estatunitenques, és un Espanya-Estats Units, amb un gol de Sofia Gladier, però al minut 20, ja en el segon quart, Begoña García ha fet l'empat per Espanya, un gol de jugada, perquè és que això sí, l'equip espanyol no està tenint massa encert, per no dir res, en els penals corners, 0 de 13 intents. El cas és que a 4 minuts i 10 segons per al final del partit, Espanya i Estats Units empaten a 1, és el segon partit de la fase de grups, i teòricament aquest és el rival més assequible del grup. Tot això en directe, però també està a punt de tornar a competir Miquel Travé a 3:45. Joan Fitó disputarà les semifinals de la prova de canó individual en piragüisme slàlom.
24 anys té el Miquel Travé, palista de la Seu d'Urgell. Va ser sisè a la fase prèvia i va fer una gran primera baixada que li va permetre accedir a aquestes semifinals. Un Miquel Travé que participa en els seus primers Jocs Olímpics. El seu pare també era palista i, de fet, va ser olímpic, no competint, sinó entrenant. Va ser el pare de Miquel Travé, l'entrenador de la delegació espanyola a Atlanta 96. Per tant, sembla difícil que el Miquel Travé no fos palista, tot i que entre el futbol i, atenció, el violí, no ho van posar gens fàcils. Ens ho explica ell mateix en una entrevista amb el David Clopés.
Compaginar el futbol, l'esport de Mario Solaves, també compaginar el violí. També
el violí. Perquè tu vas ser estudiant de violí durant molts anys.
Durant 7 o 8 anys, si no recordo malament. I sí, la veritat és que vaig anar compaginant bastant tot i un cop vaig començar a competir internacionalment vaig veure que ja era bastant més difícil compaginar tot. Així que em segueix agradant la música, em segueix agradant molt el futbol, però em dedico professionalment al piragüisme.
Competeix Miquel Travé a 3:45, 16 palistes per 12 llocs a la final, un Miquel Travé que sortirà l'11è en aquestes semifinals, per tant, un pèl més tard de 3:45 de la tarda.
Però aquesta jornada encara mos deixa més resultats. Entre el més destacat de la jornada matinal, Sergi Martínez, a nivell internacional hi ha la 5a medalla olímpica de Tom Daley.
El saltador britànic ha aconseguit la plata en els 10 metres sincronitzats d'aquests Jocs de París. Daley, que va debutar en uns Jocs amb només 14 anys en Pequín, acumula 1 hora en Rio i 13 bronzes ara aquesta plata. A la capital francesa venia de revalidar l'or de Tòquio en els sincronitzats, una medalla que finalment ha guanyat la parella xinesa formada per Junji i Hao. La Xina, per tant, recupera la corona i, malgrat no haver pogut revalidar el títol de campió olímpic, Tom Daley engrandeix el seu currículum, en què també destaquen 4 europeus i 5 mundials.
I aquest or de Rio, 3 bronzes i ara aquesta plata, 5 medalles olímpiques, això pel que fa als esportistes internacionals, però en els esportistes d'ací, este matí mos deixa bones notícies en rem i no tan bones en natació.
L'ampostina Aina Sid ha aconseguit a la repesca la classificació per a les semifinals de rem en la prova de 2 sense timoner, on competeix amb l'aragonesa Esther Briz. Han marcat el segon temps i dijous al matí disputaran les semifinals buscant la que seria la tercera final olímpica consecutiva. En canvi, a la piscina les notícies no han estat tan bones, ja que Emma Carrasco ha acabat la 7a en la seva sèrie 12a del global i, per tant, fora de la final.
Bé, el primer 300 molt bé, el crawl sí que és veritat que m'ha faltat una mica d'energia, una mica més de força, però bueno, sé que ja tinc molt marge de millora. Els primers 300 més o menys crec que anava amb les millors del món, així que, bueno, amb bones sensacions el primer 300, però bueno, al final m'ha costat una mica.
A Emma Carrasco, per cert, encara li falta per competir en estos Jocs de París una segona prova, els 200 estils, que és la seua prova principal, vaja, però este matí, Joan, també hem estat pendents de la vela i del cross country, que de fet així en el ciclisme, en esta prova de ciclisme, la competició encara està en funcionament, no?
Sí, cross country o el que és el mateix al ciclisme de muntanya, ha començat la prova quan faltaven 5 minuts per 3:15 i participa un català, Jofre Cullell, recorregut de 35,2 quilòmetres a 231 metres d'alçada a Elencourt Hill, el punt més alt de París. Els ciclistes han de fer 8 voltes al circuit de 4,4 quilòmetres. Són 36 participants de 28 països diferents. Ara mateix està estan encarant la tercera volta a aquest circuit i Jofre Cullell és 27è dels 36 que hi participen, a 40 segons del líder.
I també havia de començar, o vaja, havíem d'estar pendents de la vela, però ja han hagut a Marsella alguns problemes.
Sí, havia de començar a les dues la participació a la jornada d'avui de Florian Tritel amb el càntabre Diego Botín, el 49er de vela. No ha pogut començar l'hora, ja que no hi ha prou vent a Marsella, però ara mateix estan fent la primera regata de les tres que han de fer avui, la que és la quarta del concurs general, i el de Llavaneres és desè en aquesta quarta regata.
I just ara s'acaba aquest Espanya-Estats Units d'hoquei herba amb empat a una al marcador. Fem memòria, Joan, perquè com diu això l'equip espanyol?
Doncs Espanya va guanyar ahir per 2-1 a la Gran Bretanya. Avui, empat contra els Estats Units, per tant, encarrilada la classificació. Són grups de 6 equips, passen als 4 primers, per tant, la selecció espanyola encarrilada aquesta classificació pels quarts de final.
Seguim pendents del Nadal Djokovic, d'esta segona ronda del torneig olímpic de tenis. David, com segueix el partit?
Doncs encara pitjor per Rafa Nadal. Fixa't que encara no hem arribat a l'hora de partit, 54 minuts de partit, i Djokovic ja domina 6-1, ha guanyat el primer set, i 2-0 en el segon set. Recordem que en aquest torneig olímpic juga el millor de 3 sets, és a dir, que si guanya avui Novak Djokovic aquest set, aquest segon set, ja s'anotaria la victòria i eliminaria Rafa Nadal, un Rafa Nadal que continua molt incòmode, malgrat té tot l'ambient favorable en aquesta pista central. La Philippe Chatrier podria ser avui el seu últim partit individual en aquest escenari mític a Roland Garros, ja que recordem encara està viu el torneig de dobles formant parella amb Carlos Alcaraz. Està servint ara mateix Rafa Nadal per intentar conservar el servei. Només ha aconseguit un joc, de moment 6-1, primer set per Djokovic, 2-0 per Djokovic, però ara 15-30 per Djokovic, que també olora un nou trencament.
Doncs mira, ja que has fet l'assistència parlant del torneig de dobles, vull preguntar-te per Marcel Granollers, perquè ahir va debutar amb victòria en el torneig de dobles, però és que avui mateix estrena en els dobles mixtos.
Sí, pràcticament sense temps per descansar. Avui ja comencen els dobles mixtos. Debuta Marcel Granollers fent parella amb la valenciana Sara Sorribas, tenista de la Vall d'Uixó. S'enfronten a la parella número 2 del món, els australians Matthew Ebden i Ellen Pérez. És el cinquè partit programat en una de les pistes exteriors, per tant, calculem que serà cap a les 7-8 del vespre aquest partit. És molt important destacar que els dobles mixtos comencen als vuitens de final. Això vol dir que, en cas de victòria, Marcel Granollers i Sara Sorribas ja es plantarien als quarts, que és la barrera per lluitar per les medalles. I deixa'm apuntar també en tennis que avui a la Philippe Chatrier, a la programació de tarda, primer partit en aquesta pista central, és l'Alcaraz Thaler Gridspor, el tenista neerlandès, partit de segona ronda per al tenista murcià, que recordem-ho, és un dels grans favorits a les medalles.
Doncs repassada la jornada tenística, seguim pendents d'este Nadal Djokovic, però mentrestant us expliquem més coses. I és que la selecció espanyola d'handbol compta des d'avui amb un jugador català més, el barceloní que juga en la Lliga Francesa, Adrià Figueras, perquè, Joan, s'ha lesionat el blaugrana Javi Rodríguez i avui, per tant, Figueras ja podria estrenar-se en este Espanya-Suècia, que està també en l'agenda del dia, a partir de les 4.
Sí, serà el segon partit de la selecció espanyola masculina, a les 4, com deies, aquest Espanya-Suècia. Espanya queda fora Javi Rodríguez, entra Adrià Figueras, problemes físics pel pivot del Barça, que queda fora de la convocatòria, i la dada amb l'entrada d'Adrià Figueras és que arribem als 100 catalans en aquests Jocs Olímpics, 51 dones i 49 homes. Més enllà d'això, dos blaugranes al conjunt nòrdic, a Suècia, Hampus Bane i Jonathan Karlsborg, i a Suècia, recordem-ho, va perdre la primera jornada, Espanya es va desfer d'Eslovènia. Per cert, jugats aquest matí ja dos partits al grup d'Espanya, Japó 26, Alemanya 37, el seleccionador japonès és Antonio Carlos Ortega, tècnic del Barça. I també en aquest grup d'Espanya, Eslovènia 31, Croàcia 29, amb partidars d'un blaugrana, partidars de Blaž Žang amb 8 gols.
Això és l'agenda més imminent, just allò quan esteu fent la digestió, després de dinar, i una miqueta més tardet, i començarà la final d'equips masculina de gimnàstica artística a partir de 6:15.
Una final en la qual no hi participarà Rússia, vigent campiona olímpica. Els dos favorits són asiàtics, el Japó i la Xina. Ahir va debutar en gimnàstica en aquests jocs Simone Biles. Per contextualitzar la importància de Biles i aquesta final masculina, entre tots els gimnastes xinesos que participaran avui en aquesta final, tot l'equip tenen 37 medalles, les mateixes que Simone Biles ella sola. I el plat fort de la jornada, Marta, al Centre Aquàtic de París. Jornada carregadíssima de finals en natació. Començaran a partir de 9:15 del vespre, 400 estils femenins, 200 lliures masculins, 100 esquena masculins, 100 braça femenins, i tancarà la jornada de natació, aquesta cinquena final, els 200 estils femenins.
No mos hem oblidat en l'agenda del dia del bàsquet. Avui debuten els Estats Units en la competició femenina. Ho fan davant del Japó i ara, per contextualitzar-ho tot amb el Macià, les nord-americanes arriben a París amb uns números d'escàndol. Són les campiones dels últims 8 Jocs Olímpics, de manera consecutiva. I Ernest, en les seues files, un nom propi que destaca segurament per damunt de la resta, Diana Taurasi.
Sí, té 42 anys, ha jugat 6 d'aquests Jocs Olímpics. De fet, les americanes han guanyat tot el que han jugat, excepte Barcelona 92. Allà van fer bronze, però per la resta, evidentment, són les grans favorites. I Diana Taurasi ha sigut el referent del bàsquet durant molts anys. Ara, en aquests últims, doncs, han emergit altres figures, però amb 42 anys farà història, perquè són els seus sisens, com també en el cas de Rudy Fernández, però no comparem. Diana Taurasi és una autèntica llegenda en el món del bàsquet NBA.
Sempre li dic a la gent jove, hi ha una cosa de la qual no et pots escapar ni en aquest país ni en aquest món, que són els anys. Quan dediques tota la teva vida, tota la teva carrera a una cosa i et pregunten per què no et retires, doncs bé, és una cosa que he fet des que tinc 5 anys, que he fet tota la meva vida. I estic aquí per competir, estic aquí per jugar a un gran nivell, estic aquí per les meves companyes i estic aquí per guanyar una medalla d'or.
Bé, s'enfronten a Japó aquest vespre i els homes ahir van debutar amb la Sèrbia de Jokic, però clar, tens Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, LeBron James i companyia, i poca cosa hi podies fer. Doncs això, victòria nord-americana de 25 punts, i a destacar, doncs, el bon partit que va fer ahir Kevin Durant, que va acabar amb 23 punts, 21 LeBron James. És una altra selecció incontestable.
Doncs tot això en matèria esportiva, però és que encara seguim ficant els ulls al damunt del Sena. Bàsicament perquè este matí, doncs, s'han tornat a ajornar els entrenaments de cara a la triatló de demà, que és la primera de les proves que s'han de disputar allí. El cap de setmana, de fet, tampoc s'han pogut fer amb normalitat els entrenaments, i malgrat això, Sònia Gelmà, les autoritats segueixen sent optimistes.
Sí, ho són, tot i que aquesta plujada de divendres no només va desllullir la cerimònia inaugural, sinó que ha suposat aquest mal de cap important. L'aigua que va caure divendres, però també dissabte, ha provocat que pugés el cabal del riu, que clavegaram BCs i que pugi la contaminació a conseqüència de les bactèries fecals. Aquesta primera prova de triatló és demà, la prova masculina, dimecres hi ha la femenina, i ni ahir ni avui els atletes s'hi han pogut entrenar. No es preveu que hagi de ploure fins dimecres cap al tard, i és una qüestió de temps que els nivells de contaminació es recuperin. El dubte és si demà s'hi podrà competir. La ministra d'Esports francesa, Amélie Oudéa-Castéra, es mostra encara confiada.
Ça va prendre encore quelques heures.
Es necessitaran algunes hores més per ajustar-ho, però confio que puguem arribar demà a les proves de la triatló masculina. Si no ho aconseguim, en qualsevol cas, ho haurem intentat. Els dies de contingència ens permeten pensar solucions alternatives, però a hores d'ara ensenyim el pla central. Estem dins del calendari, som optimistes, el bon temps també ens ajudarà, així que en qualsevol cas hi serem. No ha d'haver-hi preocupació per celebrar les proves del triatló i aigües obertes al Sena.
I ja sentiu, les autoritats confien que el Mas pugui disputar aquesta prova, però en qualsevol cas els esportistes no tindran cap referència prèvia perquè no s'hi hauran pogut entrenar. Cal recordar que París ha invertit 1.400 milions d'euros en els últims 8 anys per millorar la qualitat de l'aigua i intentar que els ciutadans de París, després d'aquests jocs, puguin tornar a banyar-se al seu riu, cosa que no passa des de fa un segle.
Tornem a buscar referències en Roland Garros. David, com va el partit?
Doncs un altre trencament de servei de Novak Djokovic, 3-0 ja en el segon set, recordeu 6-1 el primer set per Djokovic, pel serbi 3-0, que a més ara serveix per anotar-se al 4-0, té un 30-0 al seu favor, per tant un partit molt i molt difícil ja per Rafa Nadal, que el veiem cap cot i molt incòmode en aquesta pista central de Roland Garros.
Ara farem una pausa per la publicitat i després...
Walden again. Walden! Are you kidding me? Corey Walden just keeps it rolling.
Vos parlarem del nou fitxatge del Força Lleida de bàsquet.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Arribarà el dia que el teu fill, aquest nen tan bonic que ara dorm com un angelet, es tancarà amb l'ordinador a hackejar, vés a saber què. I quan això passi, el teu SEAT continuarà sent-hi, perquè l'estrenes amb 10 anys de garantia. Consulta les nostres unitats limitades i condicions especials. Tan nostre, tan SEAT. Xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya.
Portava la càmera de vídeo, una càmera de fotos, una gravadora de so i... como mínimo mitja dotzena de llibretes petitones.
Con el rollo de filmar me tengo que joder llevando la cámara.
Él tenía que hacer espectáculos, pues tenías que ser un tremendo observador.
Passin, senyors, passin. No es perdin el espectacle.
Nits sense ficció. El món de Pepe Rubianes. A TV3, dimarts a la nit.
Catalunya migdia.
En 4 minuts arribem a les 3 de la vesprada i més enllà dels Jocs Olímpics, l'actualitat esportiva del dia passa també per la gira del Barça pels Estats Units. L'equip ja està a Orlando, on avui ha de fer la primera sessió d'entrenament. Ramon Salmurri, quina és l'agenda prevista per a aquestes pròximes hores?
Doncs mira, ara d'aquí tot just una hora i mitja l'equip s'entrena, ho fa a Florida. Avui és un dia de doble sessió. Al matí hi haurà aquest entrenament, també a la tarda. Després de l'entrenament matinal serà el moment d'escoltar les reflexions de Robert Lewandowski, un dels caps de cartell del Barça en la prèvia del partit de demà contra el Manchester City. Per part del conjunt anglès, a la tarda podrem escoltar el tècnic Pep Guardiola.
Tot això pel que fa a l'actualitat més purament esportiva, l'agenda de l'equip en la pretemporada, però abans de marxar vam estar explicant que la directiva del club, la directiva del Barça, era optimista respecte al possible fitxatge de Nico Williams. En això, Salmo, hi ha alguna novetat?
No, de moment res no ha canviat. Continua l'optimisme Can Barça i, de fet, fins i tot el club en les últimes hores s'ha especulat amb la possibilitat que Nico Williams ja hagués decidit quedar-se una temporada més a Sant Mamés. De moment el club no li consta aquesta informació. Els contactes que ha tingut amb Nico Williams de moment deixen entreveure el mateix escenari on eren fets ara.
I, per cert, Salmo, que també hi ha agenda, novetats en l'agenda del femení, no?
Sí, exactament. De cara al partit que han de jugar, el partit amistós del trofeu Joan Gamper, que l'equip femení, l'equip blaugrana, jugarà el 23 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff, i el rival d'aquesta ocasió serà el Milan.
Doncs tot apuntat ja, això és el Gamper, pretemporada encara, també ho va ser el Girona espanyol de dissabte, on va debutar a les files de l'equip gironí Alejandro Francés, l'última incorporació de l'equip. El jove central ha concedit avui una entrevista als mitjans del club, que és el més destacat que ha dit, Sergi.
A l'entrevista ha explicat que és un autèntic somni haver arribat a primera divisió, i a més haver-ho fet en un club que aquesta temporada debutarà a la Lliga de Campions. Ha explicat la raó del seu fitxatge i també a l'equip com el que hi ha lloat el seu equip com el seu entrenador.
Pues sobre todo lo bien que me hablaron, ¿no? De este club, luego también lo he seguido y es un club en el que yo creo que tengo unas características que puedo aportar para el Girona. Es un club que lo está haciendo muy bien sobre todo y sobre todo tiene un gran entrenador y pues vamos, no me lo pensé mucho en poder venir aquí.
Francesc va tenir els primers minuts de partit sense haver pogut entrenar amb els seus companys. Aquest dimecres el de Saragossa tindrà una nova oportunitat en el quart partit de pretemporada contra el Tolosa a les 11 del matí a Navata. Aquesta vegada sí que haurà entrenat sota les ordres de Michel.
I abans d'acabar, repassem també el tema del mercat. Comencem pel bàsquet. Fitxatge destacat, avui. Li dèiem, Joan, abans, el que ha fet el Giallopos Lleida.
Sí, arriba a Lleida Cory Walden, americà de 32 anys, amb experiència a l'Eurolliga. De fet, ha jugat 3 temporades a la màxima competició continental, amb Estrella Roja i el Bayern de Múnich. Un Cory Walden que signa per una temporada i està cridat a ser un dels referents del Força Lleida en el retorn a la CB.
Escolta, i també han sortejat el calendari de la Lliga ACB, molt ràpidament, alguna cosa així molt destacada?
Doncs que no tindrem cap derbi a la primera jornada. Hi ha equips que debuten a casa, com és el cas del Barça. El Lleida, en aquest cas, debutarà a la pista del Saragossa.
Molt bé, doncs això pel que fa a la resta de l'actualitat, però clar, tot el focus el teníem en aquest Novak Djokovic en Rafa Nadal. Clubers, encara tinc temps de que actualitzis ràpidament com va este partit.
Res a fer per a Rafa Nadal. 6-1, 4-1 servirà Djokovic al següent joc per anotar-se el 5-1 en 1 hora i 8 minuts de partit.
Doncs fins ací l'actualitat esportiva, òbviament els Jocs Olímpics, tot això ampliat a partir de les 7 amb el Tot Costa des de París amb Sònia Gelmà, tota la informació olímpica i la resta, però molt focalitzat amb aquest Novak Djokovic Rafa Nadal. I recordeu, ara a les 3:30, un Estats Units-Espanya de waterpolo femení, que també és un partidàs.